Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui és 2 de desembre i puc semblar exagerada, però ja s'olora el Nadal a Ripollet. Aquesta mateixa tarda es farà el tradicional acte d'encesa de l'enllumenat de Nadal. I a partir de dilluns, totes aquelles persones que facin les seves compres a les botigues associades a la Unió de Botiguers rebran les butlletes per participar a la seva campanya comercial de Nadal. És cert que moltes persones ho estan passant malament en aquests moments. A qui no li afecta la crisi aquestes alçades, ja sigui directa o indirectament? Però el desànim general no el podem posar com a excusa per no rebre el Nadal amb il·lusió. Potser caldria prendre nota dels més petits, i és especialment per ells que no podem esborrar el nostre somriure quan sortim i veiem els carrers engalanats o quan en un comerç ens regalen una butlleta que ens pot fer guanyar un regal, per modest que sigui. Així doncs, donem la benvinguda al Nadal, un tema del qual, amb el qual obrirem l'info d'avui. Coneguem altres notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
A banda de les activitats nadalenques, parlarem també dels actes que han tingut lloc a motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones.
Coneixerem també com va anar l'assemblea per decidir si el Centre Aragonès podria tirar endavant, tot i la falta de participants.
Ens acompanyarà Miquel Arrué, professor de música de l'Institut Can Mas, que ens explicarà el model educatiu d'aquest centre educatiu.
La dinamitzadora juvenil Maria José Morcillo ens explicarà els actes previstos amb motiu del Dia Mundial de la Sida, que es va commemorar ahir.
Comentarem també els actes i activitats que tindran lloc aquest cap de setmana per a grans i petits.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 2 de desembre. Comencem.
El 91.3 Info.
I com hem dit fa un moment, aquest vespre a les 7 de la tarda davant del Centre Cultural es farà l'acte d'encesa de l'enllumenat que engalanarà el nostre municipi durant les properes festes de Nadal. Com es fa de forma tradicional, l'encesa la realitzarà l'acte l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat d'un grup de nens i nenes.
50 garlandes transversals, una trentena de motius als fanals i 40 garlandes verticals composades per llums de LED decoraran Ripollet durant aquestes festes. Els llums són de LED constituït en tub de baix consum amb microbombetes en color blanc. El subministrament i instal·lació dels llums de Nadal s'ha adjudicat a l'empresa Proyectos e Instalaciones Técnicas LED SL per un import d'uns 32.000 euros. L'horari d'encesa haurà de ser automatitzat i serà entre 5:45 de la tarda i 1:00 de la matinada, excepció de les nits del 24 i 31 de desembre i 5 de gener, que haurà de ser fins a les 3 de la matinada. L'enllumenat romandrà instal·lat fins al dia 8 de gener de 2012.
I la Unió de Botiguers de Ripollet, amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Indústria, endega novament una campanya adreçada als seus clients amb motiu de la celebració de les festes nadalenques. Sota el títol Us busquem a Ripollet, la campanya repartirà 9.000 euros en premis. També les dues associacions de concessionaris del mercat municipal tenen enllestides ja les seves campanyes.
Com l'any passat, els clients de les botigues de la UBR hauran d'omplir amb gomets els espais buits de les targetes de la campanya. Aquestes targetes es dipositaran en una urna i hi haurà una a cada establiment per tal de poder participar en el sorteig que se celebrarà el dia 8 de gener a les 12 del migdia al Teatre Auditori. Es repartirà un premi de 3.000 euros, 8 premis de 500 euros i 10 de 200 euros. Com és tradicional, la persona guanyadora del primer premi rebrà una trucada en directe i haurà de presentar-se en un màxim de 20 minuts. En cas que no arribi, s'extraurà una altra butlleta. Per al regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandós, el principal objectiu d'aquestes campanyes és fer que els ciutadans comprin a Ripollet.
L'objectiu, doncs, és animar una mica als veïns i veïnes de Ripollet per tal, doncs, de que facin ús del nostre comerç. Tenint en compte la situació en la que estem, en la que tots ens trobem, doncs, sé que això és potser ser agosarat, però penso que en bé de tots és important que la gent a l'hora de comprar en aquestes festes de Nadal se'n recordi del petit comerç de Ripollet, el tingui present i doncs faci les compres a ser possible a la nostra localitat.
Segons declarava el regidor a l'Info, l'esforç de l'Ajuntament, la UBR i els paradistes del mercat per mantenir la campanya de Nadal ha estat molt important.
Tots hem fet l'esforç. L'Ajuntament, per exemple, doncs, no retallant excessivament la campanya de les llums de Nadal que demà posarem en marxa, col·laborant amb les diferents programacions que tenen tant la Unió de Botiguers com els concessionaris, les associacions dels concessionaris del mercat, col·laborant en la mida del que és possible, perquè, repeteixo, la situació no està a partir de coets.
Quan al Mercat Municipal l'Associació de Concessionaris del Mercat organitza la campanya Pluja de Pernils i l'Associació de Comerciants i Venedors del Mercat Municipal sortejarà per la seva banda 40 lots de Nadal el proper dia 22 de desembre a les 2 de la tarda.
I parlem una notícia més de Nadal. Aquesta setmana s'han fet públiques les bases del concurs de pessebres organitzat per l'agrupació Pessebristes de Ripollet. En aquesta edició hi podran participar totes les persones de Ripollet que construeixin pessebres en el seu domicili. El concursant podrà escollir com a tema qualsevol dels fets relacionats amb la vinguda de Jesús al món.
Els pessebres estaran classificats segons la seva construcció en dos tipus: popular, construït preferentment amb elements de la natura com suro, molsa, sorra o similars, i artístic, construït preferentment amb guix, pintura, etc. També s'han establert categories segons l'edat, fins als 8 anys, de 9 a 15, de 16 a 25 i de 26 en endavant. El termini d'inscripció és fins al 27 de desembre i el veredicte es farà públic el dia 5 de gener.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
A finals d'octubre, l'Institut Camas va rebre la visita dels alumnes d'una escola danesa que té com a fil conductor la música per impartir la resta d'assignatures comunes. És per això que van visitar l'Institut Camas de Ripollet, que des de fa 5 anys també treballa de manera diferent i innovadora l'assignatura de música, cosa que va interessar molt els visitants danesos. Per parlar d'això, avui ens acompanya el seu professor de música, Miquel Arrué. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Miquel, explica'ns, abans de parlar d'aquesta visita de l'escola danesa, una mica quina és la filosofia de l'Institut Camas pel que fa a l'educació musical.
Bueno, pues farà cosa de 5 anys va començar un projecte totalment innovador, perquè es basa totalment en la música instrumental. Aquí a Catalunya el que més explota és el tema vocal, hi ha molta tradició, no? Jo, com a valencià que soc, pues vaig intentar començar més el tema de la música instrumental. Una idea que ve d'allà, d'un amic meu que també és professor de música, i me va estar explicant una mica de quina manera podies introduir pues el grup instrumental amb grups grans, grups de 30 alumnes, grups de 26-30 alumnes, no? Hi ha molta diversitat. I l'idea ve per aquí: fer que els alumnes toquin, fer que els alumnes aprenguin uns quants instruments, des de la bateria fins als teclats, passant per xilòfons, i una vegada ho tens tot lligat, comences a treballar repertori actual, fem música pop, fem música rock, de temes que els propis alumnes elegeixen, no? Si arribem a aquest punt de que un alumne o un grup pugui elegir un tema que vagi bé, és una gran victòria, no? I l'idea és aquesta: una vegada l'han elegit, ells munten la seva cançó i després el que fem és tenim un parell de dates, tres dates durant el curs, que saben que aquest repertori l'han d'exposar al públic. Llavors han de fer-ho amb la màxima qualitat possible.
Això és el que fa que s'esforcin més, no?
Sí, realment és això, no? Perquè al final te trobes en situacions de que un alumne, de vegades la nota no li acaba d'importar massa, no? No li importa treure un 5, un 7, un 7, un 0, el que sigui. Però si tu li dius, no, és que això que tu vas a fer ara realment va sortir fora de l'aula i va ser una realitat que faràs davant del públic, no? Davant de les teus familiars, davant dels teus amics. Llavors això sí que d'alguna manera es provoca, no? Es provoca molt i fa que tirin. I a més, sobretot, la competitivitat que tenen en altres grups. Ai, que l'altre grup troca millor que nosaltres. Mm-hmm. No? Llavors, tots volen quedar bé, tots volen fer-ho bé, no? I és una manera d'això, d'un caldo de cultiu que es va fent que arriba a ser molt maco.
I què té de positiu aquesta manera d'ensenyar? Com beneficia els alumnes i com es pot extrapolar a les altres assignatures?
Pues mira, la primera cosa que et puc dir és que realment jo fa 6 anys, quan feia la música en un llibre i es explicava història de la música, a mi els alumnes, he de dir-ho així, se me dormien a classe a la tarda. Jo també, eh?
Vull dir, i a més a la tarda, no?
A la tarda, tu imagina, després de dinar, no? Vaves allà i estaven, però profe, això què és, no? I el fet de fer aquest canvi, de començar a practicar, de que ells saben que arriben allà, jo dic dos pautes, dos minuts, i a partir d'ahí comencem a treballar, no? Tot això crea una activitat i crea un ambient molt, molt maco de treball. Això què ha fet? Pues que l'assignatura de música, de ser una assignatura pues bastant gris, que era una assignatura bastant gris, ha passat a ser una assignatura en què els nanos s'interessen molt, tenen moltíssimes ganes. Hi ha un gruix de nanos important que comencen a demanar: profe, jo vull comprar una bateria, profe, jo vull comprar un teclat, profe, digue'm cançons que podria tocar, no? I arrel d'això també s'estan muntant competits grups de rock que te van demanant: tens hores per poder nosaltres practicar, per poder començar amb aquest grup? Des de que vaig començar fa 5 anys, jo puc dir que probablement tenim han passat 4 o 5 grups de rock per allà, per l'institut, s'han creat, no? Alguns han més sort, altres han menys sort, no? Però sí que han anat. Llavors, que la música s'estigui vivint d'aquesta manera, perquè al final és una vivència, no? Per mi és un gran èxit.
A més, una assignatura no individualista, perquè com que generen complicitats entre els propis alumnes, no?
Evidentment, no? I això lliga una mica amb el que m'estaves preguntant d'abans de com pot beneficiar les assignatures. Beneficia molt amb el tema de que cohesiona el grup. Quan 26 persones han de tocar alguna cosa junts, s'han de posar d'acord. Vulguin o no vulguin, és obligatori per fer la música. Llavors, quan un grup comença a cohesionar-se, els altres professors ho noten. Escolta, estan més bé, estan més tranquils, se porten millor. Després, la música també és una assignatura que demana molta disciplina, molta concentració, has d'estar molt pel que fas. Llavors, també això s'acaba notant, no? Crees bones dinàmiques positives i també crees altres dinàmiques, doncs això, d'esforç, de tolerància, que també van molt bé per millorar molt l'ambient de la classe i l'esforç que tenen els alumnes a l'hora d'altres assignatures.
I com treballeu la veu?
Pues mira, jo la veu puc dir-te que sóc bastant negat, per això ho he intentat, no, a veure, vaig intentar, abans de començar a aprendre aquest instrumental, vaig començar 3 vegades a intentar fer un cor allà. I no me'n vaig sortir, realment no me'n vaig sortir. No trobava la manera.
Perquè, clar, els grups necessiten un cantant, no? I uns coros.
El que passa és que fem ara, el que estem fent ara és fer-ho instrumental, tot. Inclús la veu i tot ho fem instrumental. Ja comencen a haver nanos. A veure, el problema que tenia era que quan començava a provar amb els nanos que cantessin, clar, aquestes edats tenen molta vergonya, moltíssima vergonya. Llavors ho passàvem molt malament. No, jo que no vull cantar, jo no sé. I no me'n sortia realment, no? Trau la veu, que no estàs cantant, no? I tot allà petit, que no havia manera, no? I arrel d'això, des de fa 2 anys, aquest, diguem, procés instrumental ha fet que ara ja hi ha nanos que volen cantar realment. Que volen, escolta, profe, jo aquesta la cantaria, no? I ja va sortint. Llavors, jo no, això estic esperant una mica. Perquè tinguin més ganes, no? I a veure si a partir d'ahir puc aconseguir realment que hi cantin, no?
El model de l'escola danesa que us va visitar difereix molt del d'aquí?
Bastant, perquè és una idea molt diferent, una idea molt diferent. Imagina que el director d'allà, el director d'allà és un exdirector d'orquestra, excompositor, que en un moment donava a dir, bueno, jo vull dedicar o vull aconseguir que la música sigui com un fil per ensenyar la resta d'assignatures, no? Llavors aquest senyor va presentar el seu projecte allà i se va aprovar. Llavors allà al país, l'estat financia la meitat del projecte i financia l'altra meitat, no? Llavors a partir que engegues. Llavors la idea seva és, a partir de la música i de tota expressió artística, perquè ells també fan una mica de teatre, no? A partir d'aquí ensenyen tot. Llavors ells tenen la seva part de música clàssica, violins, cellos, tot això, també tenen la seva part de música pop, música rock, també ja veus allà que veus nanos que estan aprenent a tocar la guitarra, tenen la seva part d'expressió teatre, i a partir d'ahí ho treballen tota la resta. Clar, nosaltres això no ho treballem igual, nosaltres l'assignatura de música és una assignatura més.
Que això requereix recursos econòmics que no...
Evidentment, requereix molts recursos econòmics i una idea molt, molt, molt diferent, no? de com plantejar.
I com va sorgir la idea de fer aquest petit intercanvi?
Pues mira, és pura casualitat. Va ser pura casualitat perquè, clar, aquesta gent venen aquí com a... Venen com un... És un viatge de final de curs, per dir-ho d'una manera, no? I venen com de vacances una setmana. I estan aquí una setmaneta, i llavors, quan van estar aquí l'any passat, que va ser la primera vegada que van estar, van demanar de conèixer un centre de més o menys les mateixes característiques que tenen allà. I a veure, com resulta que hi havia una de les famílies que acollia a un d'aquests danesos, coneixia la directora del Martinet d'aquí, de primària, vam parlar amb ella, i aquesta directora, la Montse, va connectar amb nosaltres, si us interessaria que aquesta gent vingués, doncs sí. I després la casualitat que nosaltres també treballem la música d'aquesta manera especial, va haver un interès, i aquest any han tornat a repetir. Mm-hmm. I la idea va ser així, a dir que va ser... Pues
és el segon any que venen?
És el segon any que venen i esperem que vingui un tercer.
I vosaltres quan...
Ahir estem treballant amb ells, ja s'han passat emails i adreces i tot, i a veure si la propera vegada podem fer alguna cosa d'aquestes que nosaltres puguem anar allà, però déu-n'hi-do.
Miquel, per què creus que no s'estén aquest model d'ensenyament a d'altres centres?
Bueno, jo penso més que res perquè Catalunya té una tradició musical molt vocal. Llavors aquí realment tots els instituts tenen cors i treballen molt la veu, no? I com havia comentat abans, jo és que realment a l'hora d'ensenyar algo vocal sóc bastant dolent.
Això no ho diguis.
Tinc que admitir-ho. No, però el tema de que me costa molt treure-ho, no? A veure, ja puc ensenyar la cançó, ja poden cantar-la, no? Però no surt tal com m'agradaria, en la seguretat que m'agradaria. I, sin embargo, quan estic treballant d'instrumental, sí. Sí que puc, sóc capaç de transmetre aquesta seguretat perquè els alumnes surten a ell i diuen no, això és nostre i anem a fer-ho, no?
Mm-hmm. Ripollet podrà escoltar la banda de Can Mas?
Sí, clar que sí. Clar que sí, de fer Ripollet podrà escoltar la banda de Can Mas el dia maig, el dia 26, crec que és de maig, fem un concert aquí al Teatre Auditori, que fem un concert de tots els alumnes de l'institut per les famílies i acabem a la banda del Can Mas fent tots els temes que tocarem perquè fem un viatge aquest any cap a València a tocar. És com una graduació, a veure si aconseguim no estar a aquell nivell d'allà.
Te'ls emportes a...
Me s'emporto allà, sí, me s'emporto a jugar un partit fora, a veure si podem guanyar-lo.
O sigui que sí. Això també fa que s'esforcin. Aquest any tens una mica més de poder, no?, perquè s'esforcin bé.
Sí, és una base que tens ahí. Quan tu dius, a veure, esteu treballant tot aquest curs perquè quan arribi a l'últim cap de setmana de juny te vas a València i vas a tocar contra gent que ja sap de què va el tema, que tenen tota una tradició i això, no? Llavors, és molt interessant per ells veure tot un ambient molt diferent on la música instrumental és molt important i es viu moltíssim, i jo crec que si tot va bé acabaran molt contents, molt contents. A més, jo confio molt en ells.
Hem de dir que el profe de música de Can Mas té una dilatada experiència com a músic, com a compositor, que a més compagina doncs, amb aquesta docència. Què t'aporta l'ensenyament?
Jo moltes vegades dic que m'ensenya la realitat. Quina és la realitat de la vida realment per un músic, no? Perquè moltes vegades el músic viu en aquesta bombolla creada, no?, de la música clàssica i allà vagi la gent a escoltar la música que li agrada aquest tipus de música i te creus com un món que realment dius, bueno, el món aquest és real per aquesta part de població, no? Però ves el Can Mas, ves? Fes classe allà.
Allà hi ha un altre món,
clar,
no?
Hi ha tota una altra realitat. Jo no dic que ni millor ni pitjor, no? Lo que passa que al principi sorprèn, però una persona com jo que venia totalment del clàssic i de treballar d'unes maneres, quan vas començar el camp vas dir, això és una història molt diferent, no? I jo he de confessar que era una persona que no aguantava massa el pop i no aguantava massa el rock. Jo era purista en plan clàssic sinfònic total. I mira, i aquests 13 anys de treball aquí m'han anat adaptant-me, flexibilitzant-me i dir, bueno, si la realitat aquesta funciona així, jo he d'adaptar-me aquí i he d'ensenyar la música així. Al final, que ja penses que qualsevol excusa és vàlida per ensenyar la música. Fins al hip-hop, fins al reggaeton, fins a aquests millors estils que últimament arriben i dius, ostres, me costa entrar-hi, no? Però al final t'has de flexibilitzar i és la música que ells viuen i la música que s'interessa i, bueno, pues tot és música al final, no? I intentes adaptar-te al màxim possible.
Doncs seguirem parlant i més si comentes que hi haurà un concert pel maig, ja en parlarem d'aquest tema de la banda de Can Mas.
Molt bé.
Miquel Arroyo, professor de música de l'Institut Can Mas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Vale. Fins la propera.
Esteu escoltant Info.
Diuen que els contes t'obren la porta d'indrets màgics i misteriosos. Diuen que cada cop que expliques un conte, els seus personatges cobren vida i es queden a viure a la teva imaginació. Diuen que els contes entretenen, emocionen i desperten l'enginy. Et convido a descobrir un món de conte. Tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM o a través d'internet des del web ripolletradio.cat.
Charles?
Sí, senyor.
Recorda que el dijous, a les 5, prendré el te.
On sempre, senyor?
Sí, per descomptat. A Ripollet Ràdio, al 91.3.
El prendrà sol o en companyia, senyor?
En companyia, evidentment, i molt bona. Cada dijous, a les 5 de la tarda, l'hora del te, a Ripollet Ràdio.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies d'aquesta setmana. El ple de l'Ajuntament de Ripollet va aprovar la sessió del passat 24 de novembre una resolució d'alcaldia que acordava suspendre cautelarment el registre municipal d'unions civils. Tot i aquesta suspensió, les persones que vulguin constituir formalment una parella de fet no queden desemparades jurídicament, segons estableix la llei de 2010 que aprovà el Codi Civil de Catalunya.
L'any 2010 el Codi Civil de Catalunya va derogar la llei d'unions establertes de parelles de 1998 promulgada pel Parlament de Catalunya i va regular novament les parelles estables sense donar cap tipus de competència als ajuntaments. Per tant, aquest registre municipal ni és perceptiu ni està contemplat per la normativa vigent. A aquesta raó s'afegeix una investigació que està duent a terme diferents cossos policials en relació amb diferents delictes i que ha fet que s'alertés a l'Ajuntament de Ripollet i altres entitats locals per la detecció d'un ús fraudulent de les certificacions expedides de les unions inscrites al registre.
El COP Compromís per Ripollet ha anunciat aquesta setmana que farà una petició al patró municipal d'ocupació per tal de crear un nou pla d'ocupació destinat a netejar el riu Ripoll. L'objectiu és, segons el grup de l'oposició, que no es perdin els diners que el Fons Europeu va destinar al projecte de recuperació del riu, inviable en aquests moments per problemes econòmics de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Segons el regidor del COP Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, a banda de millorar la qualitat del riu, el pla servirà per solucionar lleugerament la greu situació que viuen els 4.000 aturats de Ripollet. Segons el COP Compromís per Ripollet, aquesta neteja s'hauria de fer a l'hivern per tenir menys impacte sobre la fauna i sense afectar la zona dels horts. Jiménez ha assegurat en una nota de premsa que l'equip de govern no ha fet els esforços necessaris per millorar la qualitat del riu. El COP Compromís per Ripollet també ha explicat que ara fa un any va organitzar una jornada de treball per netejar el riu amb l'objectiu de denunciar el lamentable estat del mateix i la passivitat institucional al respecte. Segons Jiménez, no entenen com la resposta del govern va ser la prohibició de realitzar l'acte.
La formació juvenil del Partit Popular de Ripollet ha informat de la recent creació d'una secció pels més benjamins. Es tracta de joves menors de 18 anys que dependran directament de noves generacions del Partit Popular a Ripollet.
Sota el nom Club Juvenil de Noves Generacions, aquest nou grup estarà presidit pel ripolletenc Antonio Beltrán, estudiant d'educació secundària i jugador de bàsquet. En els darrers mesos, especialment coincidint amb les passades eleccions generals, la formació juvenil del Partit Popular ha anat sumant militants i s'ha reforçat, tal i com ha anat informant en el seu blog.
Esteu escoltant Info.
En alguna ocasió des d'aquest informatiu hem fet referència a l'augment de demandes socials que s'han detectat en els darrers dos anys. L'atur i la crisi econòmica han provocat que el nombre de famílies que necessiten ajuda per cobrir les necessitats més bàsiques s'hagi incrementat substancialment. Des de les diferents accions de Càritas es treballa diàriament per fer la vida més fàcil a totes aquestes famílies. Els membres de Protecció Civil de Ripollet han volgut sumar esforços amb aquesta organització per aportar el seu granet de sorra. És per això que avui ens acompanya Lluís Gallego, que és responsable de Protecció Civil de Ripollet. Lluís, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Explíquenos en qué consiste esta colaboración con Cáritas.
Bueno, esto consiste de dar todo el apoyo posible a Cáritas. Cáritas, dispone de personas, pero no sé por qué motivo no acuden, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos personas, tenemos medios, y entonces nosotros nos ponemos aquí en el Mercadona, en la plaza, y ahí pues con los medios que tenemos y con el personal que tenemos, pues vamos dándole apoyo a Cáritas según lo que podemos, claro está. Pasa que nosotros lo que nos hace falta es, un empujón por parte de Cáritas, que nosotros ofrecemos todo, pero Cáritas no pone nada. Uh-huh. O sea, hay nada más que una mujer que estuvo el año pasado, este año igual, y en la iglesia pues se dice montones de veces, pero claro, como me decía a mí el Monse, yo no puedo poner una pistola en el pecho a nadie, ¿no? Claro está. Uh-huh. Pero no sé, ¿por qué no responde?
¿Y cómo nace esta idea de colaborar? Porque no es el primer año que lo hacen.
Sí, esto fue tengo yo que decirlo, y no a la verdad, fue un compañero que me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo para Cáritas y tal, ahora para la fiesta? Y pues digo, bueno, vale, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Y ella en otro sitio lo había visto. Dice, pues mira, en tal sitio hacen esto, ¿no? Digo, pues vamos a hacerlo. Entonces él me dijo, mira, se empieza a primero de noviembre y se termina a mediados de diciembre. Y nosotros pues hicimos exactamente lo que nos dijo un compañero, la cual está todavía aquí con nosotros, y así estamos, y no ha ido bien.
Uh-huh. Pero han empezado recientemente, ¿no?, a hacer...
Ahora, sí, porque aquí es que ha habido un poquito malo entendido, ¿no? En primer lugar, es que como se ha cambiado el Mosé, claro, yo esperaba, como el año pasado, que me dijera, tarde ya se empieza, ¿no? Yo lo hubiese empezado antes, como el año pasado, que era el día 6 de noviembre, 6 o el 7, ¿no?, de noviembre. No, o sea, ha empezado el día 16, poquito, o 17, no sé cuándo ha sido, poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde, porque si tenemos en cuenta que ahora vienen unos días de fiesta, que esos nos matan por medio, ahí ya queda paralizado todo.
¿Y hasta cuándo alargarán esta campaña?
Hasta el día 17 de diciembre, que es sábado, el último sábado.
17 de diciembre.
Sí.
Recuérdanos qué es lo que recogen en esta campaña, en esta ocasión.
Mira, ahora en esta campaña estamos pidiendo, así como el año pasado pedíamos aceite de oliva, este año no, este año estamos pidiendo aceite de girasol. Sí. ¿El por qué motivo? Pues porque, bueno, hemos detectado que el aceite de girasol a todo el mundo le va bien. Y puedo comprar con el dinero de una botella, por ejemplo, de aceite bueno, pues a lo mejor puedo comprar dos botellitas, ¿no? Y claro, no es lo mismo tener una botella de aceite bueno en los años malos. Yo respeto, a mí me gusta lo bueno y a todo el mundo nos gusta lo bueno, pero cuando no podemos, no podemos, ¿no? Estamos pidiendo eso, estamos pidiendo arroz y azúcar.
Uh-huh. ¿Recogen también aportaciones económicas?
También se recoge.
¿Y cómo está yendo?
Mal. A ver, está yendo mal porque está todo mal, ¿no? Si no, iría bastante bien. Pero bueno, yo, en primer lugar, de eso no me quejo. Me quejo más bien de que las aportaciones, tanto en productos, se recogen muy poquito.
Uh-huh.
La gente, no sé qué pasa, son reacias, no se fían, yo qué sé. Sí es verdad, que a mí llegan muchísimo y me dicen, Luis, ¿cómo estás ahí tú cuando se lo están dando a los emigrantes? Bueno, pues mira, yo estoy aquí porque yo no sé a quién se lo da, tampoco me interesa. Sé que yo lo entrego a Cáritas y Cáritas es la que tiene que repartir. Y esto que tú me estás diciendo, ¿se lo dice a Cáritas o se lo dice a quien corresponda? Yo hago esto. Y aquí yo empiezo y aquí muero. Quiere decir que yo llevo esto a Cáritas es la que se encarga. Yo ahí no sé si se lo dan a emigrantes, si no se lo dan. Pero tú sabes, bueno, a ver, yo lo sé como tú. Lo que pasa es que a mí me digas tú que se lo dan a los emigrantes y a los nuestros no le dan nada, yo eso no lo sé.
De todos modos, eso entiende usted que no puede ser excusa para no colaborar.
No. Eso está más claro que el agua. O sea, el que quiere colaborar, yo digo que eso son excusas del mal pagado. Sí, el que quiere colaborar no mira nada, toma punto y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si pudiéramos. El año que viene, si Dios quiere, tengo pensamiento de montarlo de otra manera. Ahí, hacer más puntos.
Porque le iba a comentar, se ponen siempre a la salida del mercado municipal, en la plaza,
sí,
Peracuart,
sí.
Y le quería preguntar si han pensado en buscar otra ubicación o en diversificar
el tema. Sí. No, ahí queremos dejar ese punto. Este año, ahí vamos a estar, todo el año. Pero, o sea, toda la campaña. Pero el año que viene sí vamos a buscar otros puntos.
Uh-huh.
Y bueno, ahora mismo lo tenemos un poco en mente, ¿no? Pero creo que puede ser bastante bueno, ¿eh? Creo que puede ser.
¿Cree que puede ser un tema de voluntariado, de que necesitan ayudas o ya la están recibiendo en cuanto a voluntarios fuera de Protección Civil?
Exactamente, no la estamos recibiendo fuera de Protección Civil ninguna ayuda.
¿Y aceptarían que ciudadanos,
sí.
por ejemplo, quisieran?
Cualquiera, me da igual. Yo no tengo problema. A ver, nosotros necesitamos ciudadanos que se muevan por el mercado, por la calle, por los comercios. Me da igual que sean de Cáritas, que no sean de Cáritas, me da igual. Nosotros necesitamos ese apoyo. Claro, nosotros vendemos nuestro producto y tenemos que enseñarlo. Si no lo enseñamos, nadie no lo va a comprar, ¿no? Este es el problema.
Esa falta, ahora la crisis también pues ha hecho ver que ha aumentado la demanda social, como decíamos al principio. ¿Ustedes lo notan en la calle? ¿Protección Civil lo nota de alguna manera?
Sí, lo notamos. Sí. Notamos que la gente va un poco más a sus cosas, ¿no? Y antes, bueno, oye, que estoy aquí, que si quieres te echo una mano, que tal. Ahora no, la gente ahora está más reservada. Como que no se fían de nada, una cosa muy extraña, ¿eh?
Hay quien habla un poco de como una crisis también de valores, ¿no?
Sí, que... sí. Porque... Claro, perdón, yo te doy a ti, pero ¿y si mañana me falta a mí, no?
Ahí el está. Miedo, quizá
sí,
también.
Sí, el miedo.
Como Protección Civil hay que decir que vosotros no es la primera iniciativa que lleváis a cabo en este sentido de ayudar, también habéis participado durante años en la recogida de juguetes. Es un poco también esa esencia, ¿no?, de Protección Civil.
Sí, la verdad es que sí, que es la esencia. Y este año, a Dios gracias, tengo que dar las gracias porque casi todo, porque hay tres personas de 24 que estamos, hay tres personas que no están trabajando. Los demás todos están trabajando. Y vamos a hacer otra campaña, ¿vale?, de cara a recoger juguetes. ¿Vale? No hacerle, esto quiero que quede claro, no hacer la competencia a la campaña que hay. No. A Protección Civil lo llama, oye, los juguetes, oye, aquí esto, y tienen muchos contactos, y entonces lo que recogiera se le entregaría a estas personas, a la campaña que hace el pueblo de Ripollet. No es así.
O sea, que tienen intención de seguir colaborando en ese sentido con servicios sociales.
Sí, yo no he dicho nunca, ¿no? Uh-huh. Que me llaman, yo estoy, no hay ningún problema, ¿eh? Lo que sí quiero dejar claro es que este año no, porque ya digo que están trabajando, pero si no lo hubiésemos empezado en el mes de septiembre, que era nuestra idea, ¿no? De hecho, ya la estudiamos el año pasado y hemos visto, bueno, y si se hubiesen cogido lo que se hubiese cogido, eso, los servicios sociales, era lo mismo que con Cáritas. Si yo hago un día, hago una campaña en un mes y Cáritas no quiere colaborar, yo lo entregaré a Cáritas. Eso lo tengo claro.
Uh-huh. Hay que decir que Protección Civil, estas fechas de Navidad, tienen más trabajo.
Bueno, a ver.
¿Tienen varios actos?
Sí. De invierno, en las fechas que más tenemos es esta, de Navidad. Tenemos más trabajo, bastante, ¿no? Porque nosotros sacamos la gente más a la calle, porque luego vienen, que si es la fiesta, la gente... Bueno, de una manera o de otra, nosotros es cuando más servicio tenemos en invierno, para decirlo uh-huh. así.
¿Participan en la cabalgata de Reyes?
Sí, participamos en la cabalgata.
¿En el tío?
En todo lo que hace y nos llama, nosotros vamos. Claro. Uh-huh. Hay una cosa que está clara, nosotros vamos en colaboración siempre con la policía local, entonces nos piden los servicios, nosotros acudimos. Donde no nos lo piden, no vamos, pero sí que estamos. No nos han pedido, allí no estaremos, pero estaremos cerca, ¿me entiendes? Porque vamos dando vueltas por la calle, dando apoyo a la policía, porque a lo mejor la policía local está ahí. Y faltan miembros, como de hecho ya faltan, entonces tenemos nosotros que ir a dar vueltas por la calle.
Uh-huh. Lo que sí que ahora verán los sábados por la mañana, creo que es,
sí.
Más o menos, ¿qué horario hace?
De 10 a 1:30 aproximadamente.
Pues ya lo saben, hasta el próximo 17 de diciembre encontrarán a los miembros de Protección Civil, y si alguna persona a título individual se quiere sumar a esta iniciativa como voluntario...
No hay ningún problema.
Lluís Gallego, responsable de Protección Civil de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta campanya.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat va posar aquest dimarts el punt final a les activitats del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Xerrades, concerts i cinema han estat les activitats organitzades per la Taula de Dones per conscienciar la societat que s'ha de dir no a la violència masclista.
La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, ha declarat als micròfons de Ripollet Ràdio que la valoració de tot el programa és molt positiva.
Per una banda, per la col·laboració de les entitats que formen part de la Taula de les Dones en la programació i la preparació, no, d'aquests actes, i també en la seva participació, ja no només de les entitats que formen part de la taula de la dona, sinó d'altres entitats, a les activitats organitzades. Creiem que això és molt important i que és una mostra de la riquesa de l'associacionisme de Ripollet.
Respecte a les properes activitats, la regidoria espera poder fer un programa similar d'activitats pel proper 8 de març. Escoltem a Maria del Mar Viera.
No, en principi nosaltres continuem amb l'activitat que fem normalment des de la regidoria, no? Doncs, bueno, amb el dia a dia, amb les atencions que fem allà a les dones, etc. Però sí que de cara al 8 de març doncs, organitzarem de nou un programa d'activitats. Comptarem també amb la participació de la taula de la dona, que bueno, de fet és qui realment elabora aquest programa d'activitats, i veurem també si amb els recursos que tenim doncs, som capaços de fer com a mínim un programa com el que hem organitzat pel 25 de novembre. Però les començarem a convocar d'aquí poc perquè de fet falten 3 mesos i una miqueta més i s'ha de començar a treballar.
Recordem que la taula de dones està formada per les entitats de dones del municipi i s'encarrega de col·laborar amb la regidoria en l'elaboració de diferents activitats durant tot l'any.
L'aula d'ecologia urbana de Can Mas, que porta a terme l'agrupació Ripollet Natura, va realitzar aquest dimecres i a 30 la darrera activitat del projecte abans de la festa de fi de curs, que tindrà lloc el proper 14 de desembre. L'activitat va consistir en la segona edició de la gimcana comercial al barri de Can Mas per promoure i donar a conèixer el comerç de proximitat, sempre amb el medi ambient com a leitmotiv.
La gimcana va comptar amb la participació d'un bon nombre de veïns i veïnes de totes les edats. Es van formar 4 grups de famílies que van haver de superar una prova a cadascuna de les 5 botigues que se'ls va assignar. Durant el mes de novembre, l'Aula d'Ecologia Urbana de Can Mas també ha portat a terme d'altres activitats relacionades amb el coneixement de l'entorn, el reciclatge i les plantes aromàtiques. Des de setembre de 2010, l'agrupació Ripollet Natura ha portat a terme aquesta iniciativa en el marc del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, cada dijous als instituts de Can Mas. L'Aula d'Ecologia Urbana tancarà la seva programació dimecres 14 de desembre amb una festa de comiat.
El Centre Aragonès de Ripollet va celebrar el passat cap de setmana el seu 15è aniversari amb un concert i amb males expectatives de cara al futur, ja que semblava que l'entitat no tenia possibilitats de seguir endavant per falta de gent que se n'encarregués.
Així es va celebrar una assemblea posterior a l'aniversari d'on finalment ha sortit una nova junta, cosa que assegura la supervivència de l'entitat. Així ho explicava l'Info de Ripollet Ràdio l'encara secretari del Centre Aragonès, José María Mur.
Bueno, pues supongo que el discurso mío se cierra y esto va a acabar cerrándose, pues me ha calado un poco y bueno, ha habido gente que ha dicho, bueno, esto no se puede cerrar, esto hay que tirarlo para adelante, y hay gente que sí que se montará una junta nueva, que de hecho ya hay presidente, secretario, vicepresidente y tesorera, y bueno, pues la tirarán para adelante con el apoyo nuestro detrás por si les hace falta alguna cosa. Y bueno, pues lo importante es eso, que el centro continúa.
Així, a partir d'ara, l'entitat comptarà amb un nou equip del capdavant que s'encarregarà de que els aragonesos puguin seguir celebrant el Pilar a Terres Catalanes.
Amb l'eslògan Prou riscos, el teu futur no és un joc, la regidoria de joventut ha organitzat un any més la campanya de prevenció de la sida destinada principalment al públic jove. A motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida celebrat ahir 1 de desembre, s'han programat una sèrie d'activitats, la majoria als instituts de Ripollet. Per part de l'ens acompanya Maria José Morcillo, que és dinamitzadora juvenil. Maria José, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parla'ns una mica de les activitats d'enguany. Quins són els actes que ja heu fet fins ara?
Pues, tot el que hem fet fins ara ha sigut treballar des dels PICES, que són els punts d'informació dels instituts, amb la Roser. Ha fet activitats molt dinàmiques, aprofitant el joc del SIDA, fent preguntes molt ràpides, aprofitant l'hora del pati. I aquesta tarda farem l'estand informatiu aquí davant del Casal de Joves, amb els nois del cafetí, i tenim un altre a el que és l'INEM, on es posaran els joves de cafetí de Can Mas.
Ahir la tarda ja vau posar un estand als instituts?
No, el posarem els dos aquesta tarda, per cobrir una miqueta la Rambla.
Deies que hi havia un joc De què? De Trivial, em sembla que és?
Sí, bueno, és una adaptació popular del joc del Trivial que ha fet la Roser, adaptant tota la informació que tenim sobre la sida, adaptant les preguntes als nanos dels instituts. I ja està, també l'aprofitarem per aquesta tarda i poqueta cosa més, ja està.
I quin és el material que repartiu? Compteu amb materials de campanyes d'altres administracions?
Sí, la GN ens dona material, també tenim material de Diputació, d'entitats que fan aquest tipus de material, preservatius també en tenim, poquets, però bueno, tenim alguna coseta, i ja està. Després el que sí que farem serà xerrades de prevenció, sobretot de malalties de transmissió sexual, amb les infermeres del CAP2, amb les llevadores, que això es farà durant tot l'any que ve. O sigui, no només serà la campanya de la sida aquesta setmana, sinó que l'any que ve també treballarem aquest tema, perquè és un tema que està molt, és de molta actualitat.
Mm-hmm. Sobretot incidiu en la prevenció de la sida. Creieu que és possible aconseguir canvis a les seves conductes, tot i la pressió social, podríem dir, que pateixen els joves?
Jo crec que els joves estan sobreinformats sobre aquesta malaltia i sobre totes les malalties de transmissió sexual. El més complicat és fer un canvi d'actitud, un canvi de conducta. I actualment el més complicat és que hi ha molts nanos que no es volen posar el preservatiu, nenes que no pressionen perquè es posin el preservatiu, i aquest és el principal problema. O sigui, que per preveure malalties de transmissió sexual l'única manera, no només la sida, és fent servir el preservatiu.
Aquesta és la principal mesura que proposeu, no? Imagino.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, tots les infermeres i llevadores que treballen el tema, que són les verdaderes professionals, ho recomanen així.
I com reaccionen les joves davant aquestes activitats?
Bé, primer riuen, és una activitat així molt, molt simpàtica, perquè bueno, quan comences a preguntar sobre la sífilis i coses d'aquestes, pues és divertit per ells. Però després, sobretot els més grans, a partir de tercer, quart, ja es comencen a engrescar i més seriosament, no? Dient, bueno, això em pot tocar a mi, o conec algú que l'ha passat, mai et diuen que a ells li han passat. I llavors superen més seriosament i sí que s'informen. Després consulten la GNT, bueno, que la gestiona el CAP2, una web que és sexejoves.cat, que és molt confidencial, no han d'anar a la tarda jove, i això també, pues, arrel de totes les formacions que fem i tots els jocs que fem, pues, s'interessa més pel tema.
Doneu eines perquè, doncs, els joves puguin també, si tenen qualsevol dubte. Igualment, vosaltres, en els punts d'informació dels instituts, en faciliteu durant tot el curs, no?
Sí, 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 tota la informació que necessita. Nosaltres la donem, no només de la sida, sexualitat, de formació, de treball, de tot el que necessiten. I en el punt d'informació d'aquí del Casal de Joves també.
Enguany heu penjat també els llaços amb els missatges dels joves?
És que ara ho fem més digital, perquè això de fer un llaç gegant i penjar-ho al centre cultural era complicat, i llavors, pues, aprofitem les noves tecnologies i ho penjarem en el blog i farem el PowerPoint o amb un altre sistema passant totes les frases.
Quin tipus de missatges deixen els joves?
Bueno, de tot. De tot, bueno, sobre el típica és, referent a la de la sida mata, no? Aquesta és la, o para follar un montón ponte un condón, això és lo típic.
Claro, que ho tenen, poesia, no?
Claro, pareados. No, ho tenen claríssim, però bueno, després a roda de la pràctica és quan més costa.
Explica'ns una miqueta, ja que parlem d'aquests PICES, quines són les seves funcions, què treballeu allà?
Doncs els PICES són els punts d'informació descentralitzats als instituts. Estem a l'hora del pati, en tots els instituts d'aquí de Ripollet, Can Masos, Companys, Palau i Sant Gabriel. I, bueno, pues en aquesta mitja hora de pati, la dinamitzadora, la Roser, pues atén a totes les consultes que tenen de joves. El més sovint és que puc estudiar l'any que ve. Aquesta és la pregunta que més fan. I bueno, o puc fer una festa, o puc llogar un local i coses d'aquestes. I aquests són la principal funció és aquesta, doncs, donar la informació i el suport, i si hi ha qualsevol consulta que no es pot atendre allà mateix en el PICES, doncs la derivem al Casal de Joves o a qualsevol altre lloc d'on es faci la consulta. Que si és una consulta de la tarda jove, doncs directament que vagin a parlar amb un metge o amb una llevadora, tampoc l'atendrem nosaltres al Casal. Depenent, en funció de la matèria que ens preguntes, doncs així derivem.
Clar, perquè imagino que això també comporta després a la tarda visites de nois dels instituts, doncs, al punt d'informació juvenil per ampliar informació. Allà, què és el que... Bueno, allà no, aquí, perquè està aquí sota. Quin és l'assessorament que... Fins a quin punt oferiu assessorament als joves i sobre quins temes?
Pues, darrerament el que més sol·licitat ha estat ha sigut el de com fer una associació juvenil, que hem fet dos. Després és... els joves han de saber anar a Barcelona, tramitar tots els papers, aquesta part ja és més individual, i aquest és el tema que més ens hem trobat en aquest trimestre.
Maria José, abans fèiem una entrevista, parlàvem amb el responsable de Protecció Civil, parlàvem d'una mica, no només la crisi econòmica, sinó la crisi de valors que a vegades hi ha. Això ho noteu entre els joves?
Sí. Sí que creiem que hi ha no una crisi de valors, sinó que els joves han assimilat uns valors molt seus, però que són els que els hi donem als adults i els que veuen a la societat. No és, la crisi de valors també està en el món adult, o sigui, la situació actual fa que el jovent pues, no li doni valor a estudiar a la universitat o a estudiar a l'esforç que suposa estudiar un cicle formatiu, perquè creu que el seu futur és molt, molt, molt complicat, i és que és la realitat.
O sigui que teniu una tasca ahí difícil, no?
Uf, molt difícil, molt difícil. Perquè motivar un jovent que sap i és conscient que té unes perspectives de futur molt complicades és realment complicat. És molt complicat. Però bueno, nosaltres sempre estem positius per
esteu aquí
dinamitzar-los.
Dinamitzant en el punt d'informació juvenil. Doncs a Maria José Morcillo, dinamitzadora juvenil, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé aquesta tarda.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Aquest diumenge el Teatre Auditori acollirà un nou espectacle infantil. Serà a les 6 de la tarda sota el títol Circus, a càrrec de la companyia Struc. Es tracta d'un espectacle de titelles i manipulació d'objectes amb una gran dosi d'humor i apte per a tots els públics. El preu de l'entrada és de 4 euros i organitza el Patronat Municipal de Cultura.
El passat cap de setmana, Ripollet va rebre la visita de l'escriptora Maria Barbal amb motiu de la representació al Teatre Auditori de l'obra Pedra de Tartera. Al voltant de l'espectacle es van realitzar diverses activitats com un club de lectura i una tertúlia posterior de la representació. Els actes estaven organitzats per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
El passat diumenge a la tarda, la Rambla de Sant Jordi va acollir la celebració del 31è aniversari de l'Esplai l'Estel. La trobada va comptar amb diversos tallers i activitats infantils, com dibuixos de sal, maquillatge o estels de llana, així com una xocolatada. També va comptar amb un grup d'animació.
I també aquest passat diumenge el Simulí d'en Rata va acollir el darrer taller de família Juga amb la història de l'any 2011. Sota el títol La Domus d'Empúries, el taller consistia en la construcció d'una casa romana. A través d'una explicació de la ciutat grega i romana, de la qual es troben vestigis empúries, els participants es van poder fer una idea de com eren els seus habitatges i de com hi vivien.
I després de molts inconvenients deguts a la pluja, finalment el passat dissabte 26 es va celebrar el primer Rock and Ripo Fest. El concert va comptar amb l'actuació de Rap Dinners, els abans anomenats Cortex to Kill, així com de The Coffee Grovers i Los Ramones de Ripollet. La festa va acabar amb Ritme Mollo i El Jodido Karma.
I acabem parlant de la sortida a buscar bolets que va tenir lloc diumenge passat, organitzada des de la Casa Natura i inclosa en l'agenda de tardor de la Regidoria de Medi Ambient. El grup anava guiat per un expert de la Societat Catalana de Micologia.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana continuaran les baixes temperatures, però amb cels clars i sol durant el dia. Així, a primera hora del matí, podem tenir temperatures per sota els 8 graus, que remuntaran fins als 16 a les estones de més calor.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 2 de desembre de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Els deixem escoltant un tema ben conegut, The Show Must Go On, de Queen. Tot recordant que aquesta tarda finalitzen les activitats que la Regidoria de Joventut ha organitzat amb motiu del Dia Mundial contra la Sida. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday, we grow but never